migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després del cas Vinícius, ara que feien referència a Corrochano, a tot això, hi ha una pregunta que possiblement, i les reaccions que s'estan tenint, justificadíssimes, ens podem fer una pregunta. Som a Espanya, a Catalunya, una societat racista? Ho som? Som racistes, encara que sigui inconscientment? No hi ha unes dades oficials davant de tot això. Si la pregunta és, hi ha persones racistes, evidentment sí, perquè hi ha de tot. Aquí, no? Sí que hi haurien persones racistes, això segur. Però tots, com a societat, ens podríem col·locar aquesta etiqueta. De fet, el percentatge de situacions d'agressions racistes o insults no denunciades ha passat del 32% al 46% en un any, en aquest cas. El percentatge de situacions no denunciades, doncs, és això, aquestes situacions que passen, però no, que s'identifiquen, però no acaben d'arribar a una denúncia. 46% en un any, en aquest cas, no? Quin és l'estat d'aquesta situació? Parlarem d'això, i parlarem amb un jove, perquè en l'àmbit de l'esport no només es queda en el cas Vinícius, que per qüestió mediàtica arriba on ha arribat, no? Sinó que en parlarem també amb un jove, jugador del Tàrrega, que es diu Ismael Diallo, que ja amb 15 anys va patir insults racistes al terreny de joc. Però ja no només per part del públic, assistent, que la cosa està ja malament, sinó també per part dels propis jugadors. És una qüestió que possiblement ens queda així. Suposo que l'insult en el terreny de joc entre companys de joc, entre jugadors, van buscant la provocació i la desconcentració d'un jugador. Vull dir, seria un joc brut, també, no? Parlem d'això aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Com tenim el temps? Doncs atenció, perquè esperem xàfecs d'intensitat entre feble, moderada, localment forts. Hi ha alerta taronja en unes quantes comarques catalanes, hi ha acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra. Localment les precipitacions poden ser abundants, per exemple en la Noguera, que és un dels llocs on està activada aquesta alerta taronja, o a la Segarra, o al Bages, o a Osona seria una de les... o a l'Anoia també estan activades aquesta alerta taronja per intensitat de pluja. Quan acabi el dia, la situació s'espera que vagi, doncs, calmant-se. Això sí, per demà dijous, la situació i alertes per qüestions d'intensitat de pluja augmenten també al matí. Matí i tarda, demà dijous sembla que serà un dia molt passat per aigua, per aquesta dada que també ens afecta de retruc a Catalunya. Actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia.
Que com ho tenim, t'anem a preguntar.
Doncs molta fluïdesa a les carreteres i autopistes catalanes. No hi ha entrebancs que dificultin la circulació. Només comentar-vos que l'autopista P7 es manté un carril tallat a Banyeres del Penedès en sentit nord per un camió que es va accidentar abans d'ahir. S'han de fer reparacions d'anys a la calçada i en aquest punt hi ha un carril tallat, però no hi ha aturades. També comentar-vos que la C25 a Sallent es troba tallada a la sortida 145 per uns desprendiments que arriba per les pluges d'ahir, i a la resta de la xarxa viària, doncs això, fluïdesa, i no hi ha incidències que compliquin la circulació. De moment, això és tot des de Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Marta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De aquesta situació d'insults racistes d'aquests episodis. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Què tal?
D'aquell episodi que ningú ha sentit a parlar a les últimes hores del cas Vinícius.
Pràcticament desapercebut.
Doncs el cert és que ha traspassat fronteres aquest tema, no només des del punt de vista esportiu, sinó que ha fet el salt a altres àmbits, en l'àmbit de la política, fins i tot fronteres a Brasil, que des d'aquest país i també la gent del jugador han dit que Espanya és un país racista, que aquesta és una de les qüestions i un dels debats. Yes. Veritablement és així? És racista?
Bé.
Espanya?
Jo entenc que en calent es diguin aquestes coses. Que si hi ha gent racista, segurament sí, perquè hay de todo en la viña del señor.
I no només a Espanya, sinó...
Però racista en comparació amb què? Amb què se'ns compara?
Efectivament, aquesta també és una bona pregunta.
Jo també penso que han parlat també una mica en calent. Vull dir, jo, bàsicament, i òbviament, jo crec que Espanya no és un país racista, ni molt menys.
Que hi ha racistes, ja ho va dir l'entrenador al Madrid.
I tant,
sí,
això segur.
Això sí, això és evident. Però després hi ha un altre debat, no? És normal que els espectadors d'un partit de futbol, potser estem parlant aquí d'educació o de valors, es dediquin a insultar, podem dir, a determinats objectius. Ara és Vinícius. Aquí li han proferit aquests insults racistes, com mono, no? També li han fet l'onomatopeia, però tampoc ens hem d'oblidar que hi ha altres jugadors i entrenadors a què també se'ls insulta o se'ls ha insultat de forma recurrent. Estic parlant de Cristiano Ronaldo o, perquè no em diguin, Pep Guardiola, per exemple, quan va al Bernabéu.
O Piqué,
efectivament.
Piqué.
Llavors, s'ha de fer...
Per què no han insultat a Piqué?
Sí, per això dic que... Perquè no em diguin, eh?
No, per això...
Que és una cosa estesa. A Piqué, a Camp del Madrid, al Camp de l'Espanyol,
sí,
si han dit coses... No només a ell, sinó també a la seva parella, llavors.
Sí, a Shakira. En aquest cas hi havia una cançoneta, fins i tot, i feien de tot per treure'l del partit. Que en aquest cas, per això deia que possiblement l'enfoc del racisme no és del tot correcte enfocar-ho des d'aquí. D'acord, estem parlant i la base és un insult racista. Però si parlem de terreny de joc, estem parlant d'insult, perquè s'ha insultat a tots els jugadors. Estem parlant de falta i d'insult, siguin racistes o no, en aquest cas.
Però, en tot cas, no es pot potser tolerar ni una cosa ni l'altra.
No, totalment d'acord, aquí.
I el problema amb el tema Vinícius és que, si s'hagués aturat abans, no s'hauria arribat a aquesta situació. Quan eren 10, no? Dir fins aquí. El problema és que s'ha deixat anar, llavors ja no són 10, són 100, sinó 150, 200, 500, no sé si m'explico igual. S'hauria d'haver aturat abans. Perquè una cosa també és el comportament que pugui tenir el jugador al camp, que això és una qüestió de l'àrbitre, que ha de decidir quin càstig pot tenir el terreny de joc. I una altra cosa també és que hagi de suportar insults racistes, que la Lliga aquesta mateixa temporada també han rebut, per exemple, un company de Vinícius, Rüdiger, sense anar més lluny al camp del Cádiz. Però hi ha més exemples d'altres temporades, a la Lliga Espanyola. El 2006, el famós cas de To, que va voler abandonar el terreny de joc de la Romareda, ho va fer durant uns minuts, posteriorment va decidir tornar, això a Saragossa, o el salt a la valla, que li van cantar a Kameni, llavors porter de l'Espanyol, al camp de l'Atlètic de Madrid. O més recentment, Iñaki Williams, jugador de l'Atlètic de Bilbao, també va rebre insults racistes en un partit davant l'Sporting de Gijón i el joc es va haver d'aturar uns minuts al minut 22. Llavors, aquí hi ha diferents debats. El que és evident és que no al racisme, això està clar, i que el comportament que pugui tenir un jugador al camp no ha de derivar en aquest tipus d'insults. D'això, del càstig al jugador, ja s'encarregarà l'àrbitre. Això és un tema, i després també, en general, si potser els espectadors haurien de fer també un canvi de xip i anar al partit a disfrutar i no dedicar-se a insultar i...
Sí, deixen anar tots els dimonis.
Coses,
deixen anar tots els dimonis, deixen anar en un camp. Però, clar, la pregunta que ens podríem fer a retruc de tot això és insults racistes, està clarament que no, però i la resta sí o tampoc? O quin és el baremo que hem de posar quan s'insulta a un camp? Quan se'n recorden de la teva mare mentre estàs jugant a futbol, per posar un exemple. En aquest cas, posarem el focus en els insults racistes, no? I parlem amb el jugador del Tàrrega, actual jugador del Tàrrega, l'Ismael Diallo. Ismael, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Tú ahora juegas con el Cervera, pero el año pasado jugabas con el Tàrrega. Y sí. Explícanos qué pasó. Fue un partido de con mucha tensión que jugasteis contra el Balaguer. ¿Qué es lo que pasó?
Exactamente, estábamos... íbamos perdiendo 1-0.
Sí.
Y pues a mí, yo justo entré en la segunda parte y me metieron una falta, que fue penalti.
Sí.
Y pues a la hora de cuando me metieron la falta que metió penalti, entonces en la grada no me paraban de insultar.
¿Y qué te decían?
Diciendo, decían negro, 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 de todo.
Mm-hmm.
Y pues yo marqué gol y les callé la boca.
Aparte de decirte negro, 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 ¿hacían alguna otra cosa?
No me fijé mucho, pero entre los jugadores también son los que insultan más, digamos, en el campo.
¿Más que el público?
Sí.
¿Qué insultos te has encontrado tú en el campo con otros jugadores? Lo hacen, supongo, para provocar, para sacarte de tus casillas, ¿no? Para intentar acabar con tu paciencia y que te rebeles y que el árbitro te sancione. Pero, ¿qué te dicen en el campo los jugadores?
Que no vales la pena, de que no sé qué, vete a tu país, cosas así.
¿Y tú cómo reaccionas ante una cosa así?
No sé. O les digo... No les digo nada, mi padre normalmente me dice... Tú ve a marcar gol, que eso les va a hacer más daño.
Ahí tienes razón, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? ¿En algún momento, Ismael, te has planteado decir, oye, porque bueno, lo de un jugador que queda en el campo, de que te lo dice así cerca, pues es tu palabra contra la suya, pero claro, cuando el público empieza a decirte negro, negro, negro de forma despectiva, ¿tú has planteado alguna vez decirle al árbitro, oye, esto no se puede tolerar?
No, porque... Yo creo que lo han normalizado mucho ya.
¿Se ha normalizado? Pues no sé, es una pena.
Y eso también me pasó hace 4 años en fútbol sala.
Sí.
Pero ahí reaccionó mi entrenador.
¿Y cómo reaccionó tu entrenador? ¿Te decían exactamente lo mismo? ¿Te iban diciendo negro, negro, negro? O...
No. Me empezaron a decir de todo y pues mi entrenador le dijo al árbitro, David, te paro el partido un momento.
Ajá. Claro, esto también... es una pena. ¿Por qué crees que se ha normalizado tanto todo? Esto no debería ser así tampoco.
Porque la gente, o sea, los institutos y todo, o sea, normalmente hacen sobre las mujeres, sobre la violencia de género y todo, pero nunca hablan de racismo.
Y posiblemente sería una cuestión también de sensibilizar en ese aspecto, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que después de todo este follón que se está montando con razón con el tema de Vinicius, crees que puede haber un cambio a partir de ahora?
Sí, yo creo que si... Hacen lo mismo que hacen como la violencia de género, de hacer una pancarta, un minuto de silencio, que hemos hecho hace poco, estos partidos lo hemos hecho. Creo que estaría bien.
Ismael, ¿conoces otros compañeros que hayan pasado por tu misma situación?
¿Qué?
Si conoces otros compañeros tuyos que jueguen contigo o en otros equipos que hayan pasado por una cosa igual, que les hayan insultado y demás.
Sí. Un compañero mío que se llama Hamza. ¿Qué ha pasado?
O sea, que estamos ante algo que habitual es habitual, ¿no?
Sí, los jugadores dentro del campo te dicen de todo, aunque no los escuches. Escuches más a los de la grada que los que están dentro del campo.
O sea, es curioso que esto aquí no me... Hombre, yo me esperaba los insultos de la grada, pero entre los jugadores que te insulten también para intentar provocarte, porque supongo que lo hacen para intentar provocarte, ¿no?
Esto lo hacen siempre, siempre.
Siempre, ostras. Caray, ¿y tú lo haces?
Yo no. Yo normalmente, de veces si se me va la olla, pues me intentan frenar. Porque de veces siempre me dice mi padre, no vayas a golpes, ve a marcar y a callar boca.
Es un buen consejo el que te da tu padre, es un buen consejo. Pero es normal también que reacciones, ¿no? Si te insultan, es normal que te rebotes de alguna manera.
Pero cuando te lo dicen una vez, ya pasas.
Ya.
Si pasas, no te lo vas a volver a hacer más. Pero siguen y siguen y siguen. Ya.
Pues a ver si se pone freno a todo esto. Ismael Diallo, jugador del Cervera. Una última pregunta, Ismael. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 16.
16 años.
Recién cumplidos.
Pues esta es la situación. Ismael, oye, gracias por atendernos y por habernos explicado la situación, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande, Ismael.
Vale.
Bien. Igualmente, 16 anyets.
I per què un jugador? Bueno, amb 16 o amb l'edat que sigui, ha d'aguantar això.
Acabats de fer. 16 anyets acabats de fer i aguanten això.
Imagina't a mesura que...
Però molt bé el consell del seu pare, en aquest cas. No, tu no responguis, el que has de fer és el que els hi fot de debò, no? En aquest marca gol i de més. Però és veritat, a part d'això, no és tolerable cap mena d'insult a un terreny de joc. A veure si sí que és veritat que es posen les piles, encara que penso que és difícil de... Perquè brètols Hi trobarem sempre, eh?
No sé qui ho deia, eh? Potser era l'entrenador del Barça i té tota la raó. Si a mi no m'insulten per exercir com a periodista, sí. Que, bueno, alguna vegada aquí també...
Sí, nosaltres algun que d'altre hem rebut també.
Però, bueno, en línies generals, no? Si a la resta de professions no s'insulta...
Si no insultes a un flaquer...
Exacte, per què ho has de fer amb un futbolista?
Yolanda, moltes gràcies.
Que vagi bé.
De seguida parlem amb el Daniel Bosseller de Barcelona Ets Tu i en parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, la España vaciada.
A mí me educaron y me formaron para que saliese del medio rural.
Son pueblos que llevan 50 años muriéndose y siguen muriéndose.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Doncs parlem d'un dels altres problemes que possiblement tenim concretament a Barcelona. És un problema concentrat a Catalunya. Si parlo d'ocupacions, estem parlant d'ocupacions, eh? Un percentatge elevadíssim de totes les ocupacions que hi ha a Espanya es concentren a Catalunya. I de les de Catalunya, el principal percentatge es concentra a Barcelona. Estem parlant de percentatges importants, eh? Importants, com que per cridar l'atenció, que clarament desnivellen la balança. Llavors, aquí darrere hi ha un perquè. Per què passa això aquí? Parlem de tot això amb el candidat a l'alcaldia de Barcelona, per Barcelona Ets Tu, el senyor Daniel Bosseller, que el tenim al telèfon. Daniel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Cruz.
Mira, avui et preguntaré per l'ocupació. És un tema d'aquells difícils i que a vegades hi ha una línia delicada, també, en funció de com.
Bueno, és un dels problemes principals de la ciutat de Barcelona, també de Catalunya. Recordar que, escolti'm, que Catalunya és la regió amb més ocupacions, amb diferència de tot l'Estat. Però, miri, el motiu principal ha estat el fracàs de les polítiques públiques en matèria d'habitatge i habitatge social, i això s'ha traslladat, òbviament, al sector dels particulars, dels petits propietaris, que ara pateixen les conseqüències d'aquestes nefastes polítiques que no han tingut cap planificació pública i que ens han dut a tindre, escolti, una capital ara mateix amb un preu mitjà de lloguer de 1.100 euros i que obliga moltíssima gent a marxar de la ciutat, a expulsar-la, del lloc on ha estat visquent, precisament per la banca d'habitatge.
A partir d'aquí, què es pot fer? Clar, tenim dues coses clares. Aquí darrere de les ocupacions tenim, per una part, tenim les persones que realment són vulnerables, realment que necessiten una ajuda de la societat, i per l'altra part tenim unes màfies jetes que ocupen per ocupar. Llavors, a partir d'aquí, primer, com diferenciar-ho i com actuar des de l'Ajuntament davant de tot això?
Doncs que hi ha que diferenciar el que és l'ocupació del que són els precaristes. Això no té res a veure. Jo aquí estic parlant de que una persona se'n vagi a casa seva, se'n vagi a un hospital, se'n vagi de vacances, i al cap de 4 dies, quan torna a casa seva, es troba l'habitatge ocupat. Nosaltres estem parlant d'això. A partir d'aquí, el que no podem estar és 2 anys per tindre una resolució judicial, executar-la i recuperar el nostre habitatge. Aquí li tinc que dir que el nostre ordenament jurídic ha fet fallida. Com es resol? Solucions. El que es diu amb un desnonament exprés. És a dir, sense cap mena d'intervenció judicial, on s'anirà aquest nou grup d'intervenció ràpida que promovem a la ciutat de Barcelona, que és el GIR, el grup d'intervenció ràpida, i en 48 hores la persona que arriba a aquest organisme recuperarà el seu habitatge, com no pot ser d'una altra manera. Quelcom diferent són pisos de bancs o de fons voltor completament buits i que són ocupats per famílies que són vulnerables, que no tenen fills, i miri, aquest és un fenomen que, escolti, que l'administració tindrà que regular i fer-ho d'una manera ràpida i urgent. Però miri, per resoldre el problema de l'habitatge social és fer habitatge.
Però és que aquí s'han imposat normes jurídiques absolutament surrealistes i que desconeixien per complet quines eren les regles del joc del món de la construcció. Aquesta norma del 30% d'afectació a les noves promocions ha dut a Barcelona els pitjors registres de construcció d'habitatge des de la democràcia. I, per tant, cal tirar el terra, cal derruir tota aquesta normativa i començar a fer habitatge a dojo de manera massiva i habitatge social. Estem a Einzum, d'altres capitals de la Unió Europea.
Hi ha espai per solucionar tot això a Barcelona? Perquè Barcelona, no oblidem, és el que és i està encaixada on està encaixada. I hi ha espai per fer-ho?
Miri, hi ha zones que estan molt localitzades i nosaltres podem impulsar, que ho hem dit claríssimament, aquests 40.000 habitatges, més els 10.000 que tenim que fer dels locals que estan buits a la ciutat de Barcelona, però els espais estan molt localitzats, que és Poble Nou, La Sagrera, Zona Franca, tots aquests espais, pots perfectament, augmentant densitats, impulsar aquest pla a 10 anys dels 40.000 habitatges, dels quals 25.000 han de ser socials, sí o sí. Aquí sí que no hi ha cap debat.
Doncs, Daniel Boceler, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Barcelona ets tu. Gràcies per haver respost a aquestes preguntes, un tema tan delicat com aquest.
I tant que sí. Molt bon dia, Cruz. Vagi molt bé.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dalé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia, hora d'actualitzar titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs?
Què tal? Molt bé. Doncs mira, anirem aquest migdia, ho estarem d'aquí a molt poc als carrers de Barcelona. Els pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell i el de Segarra-Garrigues, doncs, que s'alimenten de l'aigua del riu Segre, s'estan manifestant aquest matí pels carrers de Barcelona. Ho fan per fer visible la situació de sequera que hi ha a Ponent i les conseqüències econòmiques i socials que té. Reclamen a les administracions una millor gestió de l'aigua, aviam si els hi fan cas. Els pagesos amb els seus tractors s'han concentrat primer a la plaça de Sant Jaume, després a la delegació del Parlament Europeu i han acabat a les portes de la delegació del govern central. El Joan Gual està tot el matí seguint aquesta protesta dels pagesos lleidatans. També ha quedat vist per sentència avui el judici pel desnonament de l'edifici La Ruïna, un dels ocupats al barri de la Bona Nova. La jutgessa ha rebutjat suspendre el procediment, com demanava l'advocat dels ocupes, que, a més, déu-n'hi-do, exigia a la Sareb oferir un lloguer social per a aquests ocupes. Es manté, doncs, el desallotjament. Quedem a l'espera de la sentència, tot i que el procediment de que marxin d'aquest edifici els ocupes serà llarg, perquè aquests ocupants, doncs, amb tota seguretat, recorreran la sentència que farà pública d'aquí uns dies a l'audiència, millor dit, aquest jutjat de Barcelona. I també explicarem d'aquí uns minuts un cop policial important als lladres de rellotges de luxe.
Home.
Els Mossos han detingut els pispes integrants d'un grup organitzat, és un grupet de 7 persones especialitzats en cometre robatoris de rellotges de luxe a turistes. I com ho feien? Doncs amb patinets. Passaven el patinet corrigents pel costat del turista, li estiraven el braç i el rellotge i se l'enduien, no? Els personatges aquests 7 detinguts, hi ha 5 homes i 2 dones, acumulen 72 antecedents per fets delictius en diferents punts d'Espanya, Un currículum per entrar a la garjola i no sortir-ne.
I tant, però és el que hi ha. Carlos, gràcies.
Vinga, adéu.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Jordi Alba diu adéu.
Sí, diguéssim que aquest dimecres 24 de maig ens aporta 3 potes informatives. La primera, possiblement ara la que està acaparant més actualitat, és aquesta que vostè comenta. L'adéu de Jordi Alba al Futbol Club Barcelona aquest 30 de juny. Un adéu una mica polèmic. Per què? Doncs perquè volia ser el jugador el primer que ho anunciés. Però s'ha filtrat. S'ha filtrat des del club i pràcticament des de migdia d'avui és un fet que Jordi Alba deixa el Barça el 30 de juny.
No ho diguis i no es filtrarà res.
Ara, bueno, secreto de dos difícil és, secreto de tres ja no lo és. En tot cas, ara estan pujant a les xarxes, es respectaran els tempos, el vídeo personalitzat de Jordi Alba anunciant el seu adeu al Futbol Club Barcelona. Un Jordi Alba que té un acte a Igualada aquesta tarda on donarà més detalls d'aquest adeu al Barça. Que, per cert, fet números a la mà, possibilita inscriure a la Liga el nou contracte de Gavi. Destí d'Alba, el més probable, amb Bussi i Messi, si és que tots tres tornen a fer pinya a l'exòtica Aràbia Saudita. Si no, podria contemplar d'altres històries. Però és que aquest dimarts té una segona pota informativa. Miri, vostè sap el llibre de refranys en català?
Sí.
Hi ha un que diu, si vols ser ben servit...
De dites.
De?
De dites.
De dites?
Sí.
Si vols ser ben servit, Espanyol Atlètic de Madrid a les 10 de la nit. Ho dic perquè algun seguidor de l'Espanyol pensava que ahir el Futbol Club Barcelona...
Avui estàs cofoll amb les dites, eh?
Pensava que el Futbol Club Barcelona, doncs no. Valladolid 3, Barça 1. Per tant, l'Espanyol que continua en aquesta lluita per la permanència.
Com a culer, tinc una vergonya a sobre que ni t'ho imagines.
Escolti,
és difícil d'expressar el sentiment de qualsevol culer que va veure ahir el partit.
No va ser precisament ni de bon tros el millor partit del Barça.
Va ser lamentable.
Va ser un partit lamentable efectivament.
Lamentable.
Però també és veritat que el Barça ja ha fet els deures en aquesta Lliga.
No estic d'acord. A veure, guanyar la Lliga i la imatge... I el futbol? I l'orgull?
Sí, l'orgull i tal, però sí, Pucela, 10 de la nit, viatges, jornada intersetmanal.
Ah, claro, Pucela, 3 de la tarda, l'hora de la migdiada.
No, 3 de la tarda no, 10 de la nit.
6 de la tarda, encara estem amb el berenar. No, home, no.
Miri, en aquest partit, Valladolid-Barça, hi havia un jugador del Valladolid que, com que l'anaven a sancionar, el Valladolid no es va atrevir a alinear-lo. Però és que la resolució del comitè de competició amb la sanció a aquest jugador va arribar després que comencés el partit. La tercera pota d'avui és el comitè de competició, sobretot pel fet de retirar-li la targeta vermella a Vinícius, que va veure a Mestalla amb tots els incidents del València-Madrid, i el tancament per 5 partits de la grada Mario Kempes de Mestalla. Van tenir molta feina ahir al comitè de competició i, escolti, la sanció doncs no s'acaba d'entendre des d'alguns sectors de com és que li treuen. El que ve a dir la resolució, nou fulls, del comitè de competició és, bàsicament, que les imatges que li van passar a l'àrbitre de Burgos Bengoetxea via VAR no eren completes. I com que no eren completes, la prova que comportava aquesta targeta vermella no val. I, per tant, anul·lació de prova, anul·lació de targeta vermella. Bàsicament, resolució de nou fulls del comitè de competició. Te'n vas directament a la pàgina 9, si algú té curiositat, i allà està tot escrit. Rematem això. Va, empat insuficient del Girona a Vigo, pensant en clau de Conference League.
Perdoni, tot això està molt bé, tot això està molt correcte, però si no se queda només en aquest cas. Si a partir d'ara els insults greus són sancionats, si a partir d'ara doncs aquestes jugades dubtoses també es revisen. És a dir, que la gravetat i lo mediàtic que està sent aquest cas de Vinícius no es queda, serveixi com a exemple, serveixi com a trencar el gel per a partir d'ara doncs posar mesures com s'han de posar en aquests casos.
Sí, però no caiguem en el parany, perquè el Madrid ho ha ficat tot en la mateixa coctelera, el VAR i el racisme. Jo crec que hi ha un vessant que és la lluita contra el racisme, injustificat, intolerable, tolerància zero contra el racisme.
El got de les raons està ple.
Que possiblement acabi derivant en un canvi en el protocol antiracista als camps de futbol de cara a la propera temporada. És a dir, escolti, a la primera, pum, caseta i no es juga més.
Correcte, sí.
I potser algú s'ho pensarà dos cops a l'hora de dir-li mono o dir-li negro a un futbolista de color sobre un camp de futbol. Pam, tallem d'arrel, no es juga, es tanca l'estadi o, fins i tot, sancions en punts. Bueno, però això és un tema. I l'altre tema és el funcionament del VAR, que és qüestionable, que per mi és molt qüestionable, però que, escolti, no es poden barrejar xurres com merines, ¿vale? Bueno, que el Girona va empatar a Vigo, que s'acaba la fase regular de la Lliga de Bàsquet, Barça o Camp Murcia al Palau. Anem a veure com rep el Palau a Jasikevičius, Mirotic i companyia. I en futbol sala el Barça arrenca amb victòria davant Valdepeñas la primera ronda dels play-offs de la lluita pel títol.
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, Gil. Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem totes aquestes informacions i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem de la presentació de les activitats i de les propostes d'Andorra per l'estiu. Quan parlem d'Andorra, estem parlant de neu, ho parlem, la imatge tòpica que se't ve al cap és la neu, pistes d'esquí, que sí, i és la imatge clara que té Andorra. Però quan parlem de desestacionalitzar, Andorra vol presentar també tots els valors de natura. El 92% del país doncs és prou, és natura, és a dir, els abans del natura fan bo al País dels Pirineus, en aquest cas. Parlem de seguida amb el director general d'Andorra Turisme, el Batim Butzaku, que han presentat avui fa res, una hora i poc, doncs totes aquestes bondats del País dels Pirineus a Barcelona. De seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs fa res, hora i poc, Andorra Turisme ha presentat les novetats d'estiu d'aquest estiu 2023 i ha donat a conèixer doncs, la millor oferta d'activitats i experiències a Andorra. Parlem d'això i d'aquesta desestacionalització que està portant a tema amb cert èxit al país andorrà, el país Andorra, amb el director general d'Andorra Turisme, el senyor Betín Buzzacu, que el tenim al telèfon. Betín, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És veritat, no tenim aquest tòpic que quan pensem en Andorra, ostres, anem a esquiar, anem a la neu, però ostres, possiblement moltes vegades ens oblida que l'estiu al Pirineu, al país dels Pirineus, Andorra, és, ostres, hi ha unes ofertes magnífiques.
Sí, sí, efectivament, això ho estem intentant de certa manera comunicar fora d'Andorra, no? Perquè si mirem les dades en total, òbviament, el tema de primavera i estiu cada vegada té més pes amb tot el que és la part turística. De fet, si mirem, amb 365 dies, 7% de les persones que venen a Andorra esquien i la resta fa altres coses. I el nostre principal objectiu és ara de poder desestacionalitzar i, de fet, estem molt contents amb els resultats que tenim i potenciar tot el que és el tema d'Andorra com un destí de 92% del territori és natura. I això és punt diferenciador amb tot el que és la comunicació, òbviament.
Mira, la primera, abans de començar a parlar de les activitats, experiències que s'han presentat avui, clar, la primera cosa que se'm passa pel cap són les temperatures. A l'estiu la temperatura a Andorra és molt més que agradable.
I tant, és veritat que estem patint una mica al d'hivern amb el canvi climàtic, però sobretot ens beneficia bastant amb tot el que és el tema d'estiu, perquè les temperatures són agradables, i amb aquest que estem molt a prop de tot el que és la platja també, i és una bona alternativa, i sobretot per tema de refrescar-te una mica. No?
Betín, quines són les novetats que s'han presentat en qüestió d'activitats i experiències?
Bé, nosaltres en principi estem intentant de potenciar tot el que és el turisme cultural i després tot la part d'esportiu amb esdeveniments diferents, no? Perquè al juliol tenim el Cirque du Soleil, que és un espectacle exclusiu fet per Andorra, només es pot veure en Andorra durant 22 edicions diferents 5 dies a la setmana. Comencem ara amb un festival de música clàssica, Clàssica, a partir del 2 de juny. Volem donar un toc una mica més cult en aquest sentit, amb actuacions diferents d'estrelles internacionals i a part de tot el que és el tema d'un destí realment enfocat en tot el que són esdeveniments esportius, des d'Spartan Race, que és una prova que fem ara, i el més important, la Copa del Món de BTT, de Mountain Bike, que també està molt de moda ara i que té un enfoc molt de ciclisme, però volem barrejar tot el que és el ciclista professional i després l'aficionat que tindrà la possibilitat de veure una prova d'aquest calibre, perquè és a nivell mundial. I, òbviament, com sempre estem intentant, o gairebé sempre ho tenim, la Vuelta, perquè la Vuelta d'Espanya passarà per Andorra al final d'agost, i sempre intentem que sigui un lloc on es decideixin les coses. Aquest any serà més complicat perquè surt des de Barcelona, sí. Però encara sí, és una prova que ens fa molta il·lusió i que pràcticament ens consolida com un destí molt enfocat a cicloturisme, tant de professionals que viuen i treballen i entrenen a Andorra, com el món amateur també, que també té una sortida molt bona en un territori que realment respectem molt el ciclista, no?
A part de tot això, hi ha una cosa molt important amb què quedo amb totes les activitats que has fet, que estan molt bé, que estaves explicant, però el que deies és una clau força important, sobretot els que s'estimen la natura. Estem parlant d'un 92% del territori andorrà és natura, bàsicament, així que els amants de la natura, del senderisme, ho tenen fet tot l'any, pràcticament.
Sí, nosaltres, òbviament, això és un punt diferenciador que té un foc molt en el tema de sostenibilitat i el medi ambient. De fet, ara tenim altres activitats que es poden fer a plena natura. Per exemple, tenim el pont tibetà, que va ser novetat l'any passat, i que està dins de natura, però amb una protecció absoluta. És a dir, no es pot arribar caminant, és a dir, tot és viatge organitzat. Roc de Quer, que és un mirador espectacular, De Tristaina també, que és altre mirador molt enfocat amb el tema de gaudí de natural, de natura en total. I òbviament, això és la part diferenciadora amb el món que estem ara, perquè el medi ambient i sostenibilitat tenen un rol important en tot el que és el tema del turisme. Estem intentant evitar tot el que és el turisme massiu, perquè és un problema global, mundial. És molt difícil de fer-ho, perquè hi ha moltes persones que estan viatjant ara, cada vegada més, són 8.000 milions en el món, i que hi ha països o regions del món que abans no podien viatjar i ara poden. Però, de certa manera, amb això estem fent un equilibri bo de poder tenir el turista al tot el territori andorrà i no una concentració que es fa només a la zona urbana i només amb la zona que realment es vegi massa gent.
A l'hivern, és veritat que Andorra ja per si mateixa ja és tot un atractiu pels amants de l'esquí i dels esports de neu. S'està aconseguint aquesta desestacionalització i posar en valor totes les virtuts de l'estiu a Andorra?
És evident que sí, perquè nosaltres generem 10.050.000, per ser exacte, de preocupacions. És a dir, des de 2000, els últims, parlo de 2019, que va ser el millor any de la història d'Andorra, ara encara més hem crescut aquest 2022, el passat, i 2023, que estem ara. Llavors, hem crescut gràcies a les temporades, diguéssim, baixes, perquè al primavera i estiu pràcticament és on més hem crescut.
Senyor Betim Butzaco, director general d'Andorra Turisme, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat i que la temporada vagi de bo.
Moltes gràcies, i gràcies a vosaltres, i ens veiem. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. Bé, de seguida parlarem amb el Bufete Rojas sobre creacions d'Hisenda, sobre herències i de més. Però abans, no sé si t'has plantejat com t'agradaria veure't als 70-80 anys. Vols estar àgil, actiu, amb projectes, viatjant i gaudint? Doncs per això has de tenir el teu pes controlat. És una qüestió de salut. I això passa perquè no et sobrin massa quilos, en tot cas, que tinguis un pes més o menys ideal, no? Recorda que pues, un garrafó d'aquests d'aigua de 5 litres doncs, pesa 5 quilos. Si vols mantenir el pes perdut, doncs truca al 93 414 3631 i demana una visita personal amb la doctora Carmen Torrejón, que es compromet a veure't en menys de 72 hores. 93 414 3631, una primera visita personal i gratuïta amb la doctora Carmen Torrejón al Centre Mèdic i Estètic Star Bene. 93 414 3631. I de seguida parlem amb el Bufete Rojas i parlem precisament del dia d'orgull friki amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres tés, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho sabeu perquè tothom ho ha dit ja, s'ha anunciat per totes bandes, fins i tot que ja en el seu moment ja, evidentment, era la gran notícia, no? Comença la campanya de renda d'aquest any. Hi ha molts dubtes, com sempre, per molt fàcil que ho posin, que mai està fàcil, almenys per molt simple que sigui, mai és fàcil d'entendre si no et dediques a això, Doncs hi ha moltes preguntes que et surten de cara a aquesta declaració de renda. Per exemple, entre moltes altres preguntes, què passa amb les herències, per exemple? Això com tributa una herència? Quan una persona, un familiar, va, per exemple, ens va deixar durant tot l'any passat, vull dir que entraria dins d'aquesta campanya de declaració de renda, això... Com tributa? Com què hem de fer? Doncs, va, a veure si traiem l'aigua clara, que jo crec que sí. Davant d'aquests dubtes tenim amb nosaltres a la Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas, Herencias y Testamentos, que se'ls dic que són experts en tot això. Maria Elba, com estàs? Bienvenida.
Hola, bon dia.
Buenos días. És que és la gran pregunta, esta.
Sí, la pregunta del mes.
Dentro de muchas preguntas que puede tener al momento de hacer la declaración de renta, claro, afortunadamente no siempre tenemos el momento triste de todo este papeleo de las herencias y demás. ¿Y esto cómo tributa la Hacienda? ¿Qué pasa con el IRPF de una persona fallecida en el 2022?
Bueno, tal como has dicho hace un momento, todas las personas que han tenido ingresos a lo largo del 22 lo tenemos que declarar ahora en el 23. Tenemos hasta finales de junio para hacer esta declaración.
Sí.
Bien, las personas que hayan fallecido en el año 2022... hay que saber que los herederos son los responsables de presentar las declaraciones de renta de la persona fallecida en el 22. O sea que tú te mueres, pero las responsabilidades continúan.
De acuerdo, no te vas a escapar.
No te vas a escapar. Y esas responsabilidades, entre las responsabilidades, está hacer la declaración de la renta de la persona que haya fallecido. ¿Y cuándo hay que hacer la declaración de la renta? Pues la palabra ya nos dice, cuando hay rentas. Por el hecho de heredar en sí mismo, no hay que incluirlo en la declaración de la renta, pero sí si hay algún beneficio. Es decir, si yo, por ejemplo, he recibido una herencia cualquier año, pero el año 22, el año pasado, he vendido la vivienda que he heredado, sí que tenemos que incluirla en la declaración de la renta, porque hay que tributar por esa ganancia que representa la venta. Normalmente hay ganancia. A veces ha habido, con esta época de crisis, no ha habido ganancia, pero lo habitual es que haya ganancia. Por ejemplo, yo heredo una vivienda que hemos declarado que vale 200.000 euros
¿sí?
y la vendo por 250 o 220. Pues estos 20.000 euros de más es lo que va a tributar ahora en la declaración de la renta.
Siempre que la vendas, ¿no?
Siempre que la venda, porque si tú heredas una vivienda y vives en ella, no hay que tributar por vivir en ella.
De acuerdo.
Solo si la vendes. Pero también hay otro supuesto. Si las riendas.
Claro.
Hay otra renta.
Eso también tributaría.
Hay otra renta.
O sea, cuando
claro.
hay una ganancia.
Exacto. Cuando hay una renta, la palabra es impuesto de la renta, pues cuando hay cualquier renta, o porque has vendido, o porque hay un alquiler, pues también tenemos que declarar todos los alquileres recibidos durante el año 22 en esta declaración de este periodo.
Yo te pongo una duda encima. Por ejemplo, yo heredo una casa, ¿de acuerdo? Ni la alquilo ni la vendo, pero ni vivo en ella. Sí. Mi patrimonio, en ese caso, aumenta. ¿Esto lo tengo que declarar o no?
No, porque ten en cuenta, cuando has recibido este inmueble en herencia, ya has pagado el impuesto de sucesiones y el impuesto de plusvalía cuando hay inmueble. Si la tienes ahí stand-by, que no haces nada con ella, no tributarás. Solo si hay ganancias o hay rentas.
De acuerdo, ¿vale? Entiendo. Pues ya lo sabéis, si tenéis estas dudas, si queréis poneros en buenas manos, pues ya lo sabéis, Bufete Rojas, que ya veis que la María Elba sabe muy bien de qué está hablando. María Elba Rojas, del Bufete Rojas, escucha, muchísimas gracias por estas dudas.
A ti, José Miguel, hasta otra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si no t'entregues en
serio, si no és un amor... Demà dijous, dia 25, celebra el dia de l'orgullo friki. Que això va començar a suar-se en aquest cas, no? Penso que ho tenia perquè ha apuntat dia d'orgullo friki. El cas és que demà, dia 25, és el dia d'orgullo friki. Tenim el telèfon per parlar d'això a la Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, José Miguel. Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Mira, no recordaba que mañana era el Día del Orgullo Friki.
Sí, ¿tú te consideras friki?
Depende para qué, sí.
Ah, no tiene que tener el... Es algo que lleva uno en todo.
No. Pero aquí, vamos a entrar en debate. O sea, si tienes que explicar algo, si entramos en debate, no. Un friki es un friki en algo en concreto, para algo en concreto y con cosas concretas, no pues en general.
Pero tiene una serie de características que lleva en toda su vida, en todos los ámbitos de su vida. Evidentemente, esto lo... En las orígenes, sabes que... todo el mundo luego al final se atribuye, ¿no? Porque además justo ahora con las redes sociales hay mucha gente que dice, no, yo fui el primero, no, yo fui el primero, no, fui yo, tal, bueno, igual.
Bueno, es curioso la evolución de la palabra friki, porque era al principio cuando se utilizaba y aún en algunos conceptos tenía un significado muy peyorativo, ¿eh? Mucho. Sí, ahora claro. Ahora ya no tanto, pero...
No, porque ahora es como una especie de distinción, ¿no? Son lo que se ha llamado, han pasado de ser bichos raros a contarse con millones de personas que gracias al auge de los fenómenos de las series, sobre todo, pues de Big Bang Theory, Ataque de los Titanes, las sagas de las películas de los Vengadores, etcétera, 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 todas las sagas que hay y todas las series que hay, pues ahora son como una especie de no elite, porque ellos no quieren ser elite, pero sí un grupo un poco diferente, ¿no? Entonces, a veces incluso pues son gente que son introvertida y además que viven aislados, ¿no? Bueno, esto no es malo ser así, pero claro, es una manera de ser, ¿no? Es una manera, ten en cuenta que en el año 77 ellos hubo una serie de festividades que son las que un poco fueron la primicia de lo que es el ser friki, que son el día de la toalla, que todo el mundo se manifestó con una toalla. Bueno, pues esto es un poco, no sé si ser friki o llámalo como quieras, ¿no? Entonces, bueno, la expansión de la comunidad friki por el mundo pues se fue a partir de 2008, en el que se oficializó el Día del Orgullo Friki, focalizado en Estados Unidos, como casi siempre, todas estas cosas, al final son los americanos los que tienen la primicia. Y bueno, se hacen festivales, desfiles y tal. Entonces, bueno, también en países como Canadá, Hungría, Rumanía, Suecia e Israel también existen, ¿no? Entonces, la influencia de Internet y las redes sociales en la comunidad friki pues ha hecho que resulte pues una puerta de entrada a toda la comunidad, pues a mucha más gente, al mundo mundial, ¿no? Porque al final Internet es el mundo, no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Y en este caso, pues el Internet es imposible ponerle puertas, porque ha sido, bueno, pues sea un poco... ¿quién pone puertas o quién pone límites a Internet? Nadie, ¿no?
No.
Es imposible, ¿no? Bueno, pues parece ser que en el siglo XIX pues ya había unos rasgos, unos estudios pues psiquiátricos y psicológicos en los que había una tipo de personalidad parecida a los personajes frikis, que eran las personas extravagantes, con una tendencia cultural y artística diferente, incluso un poco histriónica, ¿no? Eso que dices, bueno, pues vaya tipo más raro. Bueno, pues a veces los raros ahora son frikis. O las raras. Los individuos, las personas que son raras ahora son más bien frikis, ¿no? Entonces, bueno, pues la introversión y la independencia es uno de sus rasgos característicos, y luego la necesidad de tener espacios de soledad. Pese a que luego están muy conectados y que luego pues hacen comunidad, porque al final, ¿qué es un desfile del orgullo friki? Pues una reunión de muchas personas, cuantas más mejor, ¿no? Para darle visibilidad.
Un conjunto de frikis, básicamente.
Exactamente. Entonces, un poco, si tú quieres, los humanos siempre tenemos la contradicción, ¿no? Somos muy en una cosa, pero luego también somos la contraria. O a veces tenemos algunos rasgos de la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco se les ha tachado a veces de que les faltan habilidades sociales, cosa que no es cierta, porque la introversión con timidez...
No, esos son los informáticos.
Ya, claro, es que ese es el problema, ¿no? Que, bueno, siempre se ponen etiquetas a veces cuando no estás muy seguro de lo que estás definiendo o de lo que estás diciendo, a qué te estás refiriendo, ¿no? Bueno, pues además los frikis pues pueden ser personas que están escuchando a una banda de hard rock como Deep Purple, o también a Sebastian Bach, ¿no? Entonces es un poco el anverso y el reverso de la moneda. A ti no sé si te gustan estos dos tipos de música. A mí, por ejemplo,
sí.
Me gusta mucho la música en general.
Bueno,
A veces sí que es verdad que lo pienso y digo, oye, pero si me gusta esto, ¿cómo es que me puede gustar esto otro? Bueno, pues la música clásica me gusta, la ópera me gusta, y también me gusta otro tipo de música, así mucho más contemporánea, ¿no? Que al final dices, bueno, pues a lo mejor soy también una friki, estoy dentro del...
Todos tenemos nuestro puntito, ¿eh? Lo que pasa es que esto...
Estamos un poco frikis.
Como todos tenemos un puntito así, bueno, que dice, bueno, esto, a ver por dónde sale.
No hay que confundir el friki con el elitismo, ¿eh? Esto sí que ellos lo tienen muy claro, que no son elitistas, sino que son frikis.
Exacto. Marta, pues mañana celebraremos el Día del Orgullo Friki juntos.
Muy
Cuídate
bien.
Mucho, un besazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Friki, un poquito. Adiós.
Y ahora arribemos a las dudas. Continuemos explicando todo el que te interesa. Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz.